Senyor Joan Margarit, molt bon dia.
Bon dia.
Vostè m'explicarà on som?
Jo diria que a casa.
Casa seva?
Sí, diria. Això és la sala d'estar, sí. Mm. Ara vivim aquí sols la meva dona i jo. La casa se'ns fa gran, evidentment.
Sí?
Home, esclar, una casa de dos pisos que havíem estat amb tres criatures, doncs, esclar, és gran ara.
Per tenir casa cal guanyar la guerra. Joan, sí. Margarit ha guanyat la guerra?
Jo més aviat he guanyat la pau, ja. Aquest títol ve d'un poema que es titula El primer hivern a Forès. Forès és un poble de la Conca Barberà on l'any 70, 69-70, vam comprar una casa. Un dels propietaris per la Guerra Civil havien fugit cap a França i que no van tornar. Llavors era una casa que feia servir de graner, per deixar el blat, la collita, etc. I aquella primera nit vam veure que realment per tenir casa cal guanyar la guerra.
Després hi tornaré cap aquí, perquè em sembla molt interessant la frase i em semblen interessants les lectures que se'n poden extreure. Però jo, si obro aquesta primera pàgina d'aquest per tenir casa cal guanyar la guerra, llegeixo literalment: el record cal tractar-lo amb duresa, amb el fio del record. Cosa que és una manera potent, descarnada, diria, fins i tot d'arrencar una, que no sé si la dono anomenar així, una biografia o unes memòries.
És més biografia, autobiografia. Més que un relat d'allò que jo penso que va passar, és una recerca, és una búsqueda. Quan s'arriba a certa edat, tens curiositat per coses. Al final de la vida no pots tenir curiositat pel que passarà, perquè és evident, no cal que busquis gaire. Però en canvi pots tenir curiositat de per què hi arribes així i no d'una altra manera, per què aquests poemes són com són i no d'una altra manera, per què no he escrit jo com Paul Celano o com Salvador Espriu, per què? Llavors aquest per què és la infància on has de buscar, i qui diu la infància, diu infància, primera joventut, per tant és una recerca que podem fer tots, cada un en el seu àmbit, naturalment.
I per què ens hem de malfiar del record? Si precisament, probablement, el dibuix que està fent Joan Margarit ara és que l'estructura del que ets o del que creus que ets se sustenta en bona part del record.
Sí, però que s'hi sustenti no vol dir que... És a dir, tu quan fas una casa se sustenta dels fonaments, per això no has de badar en els fonaments, per això has de malfiar dels fonaments, per això has de vigilar en els fonaments. Un arquitecte amb uns fonaments no pot dir com serà la casa, però et diuen moltes coses, et diuen com no serà. Diuen si allà serà una casa de 4 pisos i que evidentment el millor pot ser de 5, però no serà de 100. I d'aquestes coses tan importants cal malfiar en el sentit que no pots badar, també sense caure en l'altre extrem. El record fa por a molta gent, a gent no li interessa entrar a conèixer massa. Llavors el record a vegades té mala premsa, ja? Se'n sents molt dir, o és que els records els falsegem. Això és un intent de treure's de damunt el record. Jo puc falsejar el meu record. Ara, em vols dir quina altra persona continuarà estant més a prop del record vertader, si és que existeix el record vertader? No serà vostè que diu això, seré jo, continuaré sent jo.
Estava pensant en una generació com l'actual, que està plena de gadgets, no? I que fa, ara diré un número absurd, no? Però de mitjana 10 fotografies cada dia amb el seu telèfon mòbil, que s'envia notes de veu i que s'envia missatges de WhatsApp i queden enregistrats. Aquesta generació viurà més el record, o més del record de la que pot haver tingut vostè?
Mira, un vell sempre té que vigilar de no caure a ensabonar les generacions que venen, però tampoc posar-s'hi i dir que els temps que venen no són els teus. Hi ha dues coses en la vida que són terribles i hi ha que vigilar no ser-ho. Has de procurar no ser un jove tonto. Un jove tonto simplement és aquell que no ha matat el pare en el seu moment. És a dir, no ser realitzat ell sense escapar-se de les excessives tuteles, no? En l'altre extrem del jove tonto hi ha el vell idiota. El vell idiota és aquell que continua lluitant per guanyar la partida de tennis amb un més jove que ell. Els dos porten a la infelicitat, a la falsedat i a tot el que vulguis, a totes les pegues que vulguis.
I com s'afronta el pas dels anys i la lluita amb aquest record sense caure en les dues puntes?
Només hi ha una manera, la intel·ligència. No, és del coll cap amunt, tots aquests problemes es resolen del coll cap amunt, clar. Primer, això que diuen, viu només el present. Home, si no aquest present no el recicles en el teu cap, amb la teva intel·ligència, el poses en contacte comparant-lo amb el teu passat i amb el que podria ser el teu, o podrà ser el teu futur, si no fas aquest joc, és la garantia de fracàs total. Hi ha molts tòpics d'aquests, una de les coses que aprens és que tot està preparat perquè t'equivoquis. I s'aprèn dels errors, i després resulta que aprèn dels errors, si estàs aprenent d'un error, mentre estàs aprenent d'aquest error ja n'estàs fent un altre.
No s'aprèn dels errors?
No, perquè si no hi ha temps. Si tu poguessis parar el temps, estaria molt bé. Però si no pots parar el temps, no has de badar. Tu has de fer un error, l'assumeixes i procures no fer el següent. Aprendre, allò que en diuen aprendre dels errors és simplement procurar que el següent no hi caiguis. I ara, una garantia, el següent no tindrà res a veure amb aquest. Serà nou.
Encara que et preparis per l'error que has comès,
sempre,
ja no torna
aquell
error.
Sempre serà nou, clar. És que no...
Quina trampa, no?
Tots són trampes perquè, mira, som una espècie en la que tenim dos extrems, que són la infància, és molt clar, posa els fonaments de tot, i després la senectut. La senectut té una característica que és la que la fa clara, que és que no serà jutjada per ningú ni per ella mateixa. L'home madur o la dona madura jutgen la seva joventut. L'home o la dona vells jutgen a la dona madura o a l'home madur. Ara, l'home o la dona vells no el jutja ningú, ni ells. Ja. Vol dir que segurament és la més lliure. Llavors, entremig, hi ha una llarga etapa,
i tan
molt
llarga,
necessària, perquè si no, no hi hauria carn al supermercat ni funcionarien els trens, però que és un lío. I dic lío conscient que no és català, però és que el català no té cap paraula equivalent. La paraula embolic és molt trista comparat amb el lío.
Vostè ja ha sortit del lío.
Sí, ja fa temps.
I per tant, ara és més lliure.
Sí, clar que sóc més lliure. Tinc altres pegues, naturalment. Tinc moltes pegues, però aquesta no la tinc.
Torno a citar el llibre, diu: l'única sort dels que vàrem néixer durant la Guerra Civil, com és el seu cas, va ser que durant la nostra vida ja mai més coneixeríem un país més trist i llòbrec com aquell on vàrem obrir els ulls.
Jo crec que això no té mèrit, perquè està dit des d'ara. Per tant, és evident que aquest país no va ser més trist i més llòbrec mai més des de llavors.
Tothom ho té clar, això?
No ho sé, noi. Això ja és una pregunta més complicada, però jo crec que la memòria és fluixa. La memòria és molt fluixa.
La col·lectiva, em diu.
Sí, la col·lectiva i l'individual.
Just aquesta setmana ha estat l'aniversari, com cada any, òbviament, del 20 de novembre, això vol dir de la mort de Franco,
sí.
En un context on, no sé si li sorprèn, des de la seva posició de 80 anys de vida, que estiguem parlant del Valle de los Caídos.
No, home, pensa que estàs vivint en el segon país del món amb sepultures a les cunetes. El segon, de tot el món, El primer és Cambòdia. L'error nostre, perquè érem joves i no ho sabíem, era pensar que el franquisme era una excepció. Aquest país ja diria que és franquista des d'Isabel la Catòlica, des del segle XV. És que fixa-t'hi, i no dic per dir un abotat, fixa-t'hi que tots els nostres països més importants a la vora, França o Anglaterra, entremig de la seva història, diguem-ne, recent, han tingut un episodi important. Els dos han tallat el coll a un rei, els dos han tingut unes revolucions importantíssimes. Aquí no passa mai res. Aquí tots són capes que han anat regruixint. Quan es va acabar el franquisme i va començar la democràcia, tu creus que la Generalitat, que va agafar tots els funcionaris de les diputacions i de tot, en van treure ni un? No. Van posar els seus nous a damunt. Tu creus que dels jutges que havien estat 40 anys jutjant a sota del franquisme es va fer alguna No, van posar els ous a damunt. És una cosa que va augmentant els gruixos fins que arriba un moment que no saps el que tens a sota. Són capes i capes de terreny on no saps què trobaràs. Ningú ha fet cap prospecció per saber a quin terreny et trobes a cada capa.
En aquest sentit, el llibre parles d'aquesta forma de la infantesa enmig de la Guerra Civil. El naixement enmig de la Guerra Civil i la post, i aquesta infantesa durant la postguerra. No? Hi ha alguns moments que jo pensava, ens està dient que tampoc no té res d'extraordinari haver nascut en aquell moment, no, ni viure aquella infantesa.
No. Jo tenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anys. No parava de moure'm, no sé quants domicilis surten, però amb els primers 8 o 9 anys, o 10, no sé si venen 10 o 15 domicilis, no sé. Això vol dir que amb 15 domicilis, en ciutats diferents, no n'hi has gaire a l'escola, efectivament, jo només vaig anar a l'escola un parell de cursos. Vol dir que no tens amics. Vol dir que no tens gent amb la qual comparar-te. Per tant, tu no saps si ets feliç o malaurat. Hi ha un moment en el llibre, un moment que dura uns segons, que jo estic a Girona, en el carrer, i sento un noi que parla de no sé què de la seva mare, i jo penso, hosti, aquest té una mare a casa. Però ho penso sense ni rancúnia, ni amb curiositat.
Perquè la seva mare no hi era.
No, perquè no hi era, clar, la seva mare pràcticament no hi havia estat tots aquells anys.
I això no es viu amb dramatisme?
No, clar que no. El dramatisme ve després, si ho consideres, i quan
ho analitzes
a comparar, quan tu pots comparar.
Però és conscient que quan ho explica, vist des dels meus ulls, per exemple, que expliqui, per exemple, com sent un nadó el van portar una xeca a veure el seu avi, o com en un moment determinat entri la policia a casa buscant el tiet Lluís, sí. A mi m'impacti això.
Sí, és lògic que t'impacti, perquè com que estàs molt ben acostumat, doncs és possible que pensis que si això és possible serà terrible. I home, no serà fàcil, serà terrible segurament, però serà terrible pels grans, sobretot. Pels nanos, no? Els nanos, mentre puguis menjar i dormir calent i no passar fred, no necessita res més. És que el terrible és que quan surts d'una misèria, tu surts triomfalment perquè ja surts d'aquella misèria, ja menges, ja veus, ja vas al cine, i no te'n dones compte que mentre surts d'aquella misèria ja estàs entrant en una altra de misèria. Nosaltres sortíem de la misèria d'aquells nens que anaven caminant a 10 quilòmetres a l'escola, sortim d'aquella misèria i anem a parar en una altra misèria on una senyora sola o un senyor sol està portant una criatura amb un tot terreny a l'escola que està a 500 metres de casa seva, que és una altra misèria. No és una altra misèria tan gruixuda o més perquè té menys sortides. Perquè la primera és dir, esperem que el nen el vinguin a buscar els carros, almenys, o a cavall. Però la segona, com es fa per tirar enrere?
El llibre, i per tant la trajectòria d'infantesa i joventut, tinc la impressió que està articulat sobretot al voltant de conceptes com la bellesa, la solitud, la por, la mort també, no? Ja sé que la pregunta és molt oberta, però què és la por per vostè?
La por és una cosa molt senzilla que ens ve pràcticament, suposo, del nostre origen animal. O sigui, la supervivència d'un animal és que vigili perquè se'l poden menjar des de tots els punts cardinals.
És instintiu.
És, clar, i llavors tenim un instint que vigila.
Vostè no va tenir més por que una altra generació?
No, no, possiblement tingui molta més por un nano d'avui a que no li portin l'ordinador adequat que jo llavors en aquell moment. No.
La por s'hereta?
Sí, clar, tots els animals la van heretant i nosaltres som animals. Escolta, no oblidem que som animals. I fixa-t'hi en una cosa. Des que aquest simi baixa de l'arbre, baixa de l'arbre i de seguida inventa la primera eina. Això és conegut, inventa el garrot. I amb el garrot ja es fa l'amo d'aquella zona. Llavors, aquest camí que comença en el garrot, en aquests moments va per la intel·ligència artificial. O sigui, és un camí llarguíssim, però molt estret. Per tant, si Sòcrates aixeca el cap i jo li puc explicar el que és la intel·ligència artificial, queda en una edat, queda meravellat. Però si jo li ensenyo un poema, em dirà, ah sí, és com els poemes que feien llavors. Si li parlo de filosofia, em diria, sí, Heràclit ja en parlava d'això. Vol dir que l'única novetat d'aquest animal és aquesta capacitat de fer eines. Això que en diem tècnica, en diem ciència, en diem tot això.
La motivació que el porta vostè a ser arquitecte i també poeta té la mateixa base, que és solucionar problemes?
No, mira, poeta és abans. Jo estic en aquest mecanisme d'ingressar a l'escola d'arquitectura, entre altres coses perquè el meu pare és arquitecte i a casa he vist arquitectura, però jo, poeta, començo a escriure en aquells viatges que jo vinc de Tenerife i de les Palmes. Va. I quan arribo a l'escola d'arquitectura començo a descobrir doncs, que la poesia és exclusiva, és gelosa, però en canvi és intel·ligent. Perquè si jo entro a arquitectura i agafo, per exemple, decoració, clar, la poesia dirà, escolta, de bellesa no en tens prou amb mi. I llavors això és el que em porta a buscar la qüestió aparentment més llunyana, que és el càlcul.
Tenen alguna cosa a veure?
Sí, clar, clar que tenen una cosa a veure. Tenen una netedat, no d'haver-hi racons. Ha de ser l'explicitació d'arribar fins a l'últim punt. I al mateix temps que ho expliques tot, has de deixar el camp obert a totes les interpretacions possibles.
Si una poesia i una fórmula matemàtica s'assemblen?
En aquest sentit, sí, perquè són obertes. Una poesia no pots no parar de llegir-la en tota la història. I de fet és així. Vull dir, tota la història estem llegint la Ilíada. I cap generació llegeix la mateixa Ilíada. I cap persona llegeix la mateixa Ilíada. I el mateix passa amb totes les interpretacions d'una fórmula matemàtica.
Hi ha un motiu que vostè esbossa sobre per què escriu que a mi em va deixar sorprès, que és que vostè diu que el pare definia els avis dient no reien mai i dibuixa la mare dient que no sap expressar l'amor. I en un moment apunta, literalment, em pregunto si no pateixo també aquesta manca de capacitat per expressar l'amor. No respon la meva poesia a aquesta dificultat per transmetre l'afecte.
És possible, perquè clar, no n'hi ha prou. Els humans no necessiten només que tu sentis un efecte el que tenen davant, l'ha de demostrar. I això no, moltes vegades no és fàcil demostrar. Perquè, clar, demostrar amor a una persona no és dir-li cada dos minuts que l'estimes. Clar, estàs perdut. Si tu a la teva parella li dius cada dos minuts que l'estimes, acabaràs malmetent la paraula estimar. Per tant, té la seva tècnica, per dir-ho així, i pot ser molt fàcil o molt difícil.
Llavors per què escriviu?
Bueno, és que llavors l'escriptura d'un poema em porta en aquest camí cap als altres. És a dir, escriure un poema no és escriure una novel·la. Escriure una novel·la és si tu m'expliques la teva vida, jo soc novel·lista, potser faig una novel·la de la teva vida. I jo encara de mi no he posat res, més que quan l'expliqui. En canvi, a poesia no puc fer-ho, això. A poesia, si jo haig de fer un poema parlant de tu, primer t'has de posar tu dintre meu. Si no assoleixo de posar-te tu dintre meu, no cal que m'hi posi. El poema no surt. És a dir, el poema, el poeta busca dins seu. Sempre. Només dins seu. Llavors, suposant que dins teu que hi ha milions, trilions de coses i de les quals el 99,9% no interessen per res, són escombraries, no interessen ni a mi. Llavors, si entre totes aquestes en trobes una que miraculosament dius aquesta m'interessa, aquesta interessa, les de començar a verbalitzar perquè les de transmetre en paraules. Llavors, suposant que això funcioni, ja està en paraules, s'envia. Llavors, hi ha una altra persona, un home o una dona, a 3.000 quilòmetres i que no conec, que mira aquell poema, i aquell poema és una mena de mirall, i se'l llegeix i diu, reconxi, sóc jo. Aquest és el procés. l'art, el consol de l'art és quan tu, que et penses que ets no sé què, que estàs desesperat i allò, de sobte et trobes amb un altre mirall i dius, torno a ser jo, per tant això no estic tan desemparat com sembla, no sé per què passa, això no ho sap ningú, per molta gent que em parla i no ho sap ningú, però el fet és que quan aquella persona que no et coneix, que no llegeix aquell poema, si el poema és bo, es troba ella mateixa en aquest poema. Això sí que és una manera d'arribar i de plorar junts. D'això jo en dic estimar els altres.
Això és bellesa, que també forma molt part del llibre. Una altra de les coses que crec que formen part del llibre és la mort. Vostè és una persona que ha viscut la mort d'una manera...
Sí, l'absència, més que la mort.
L'absència.
És l'absència, sí, perquè la mort és una cosa física que...
No li dona importància gairebé simbòlica a la mort?
Bueno, és que és l'absència irreparable.
L'absència sense solució.
Sí, l'absència sense solució. Home, si fos tot lo sanguinària que vulguis, tot lo matxacona que vulguis, fos lo terrible que vulguis, però et diguessin, mira, al cap de 2 anys la teva filla torna, home, ja no seria tan terrible, seria una altra cosa. El problema és que no torna.
I amb això s'hi conviu?
Oh, i tant. A mi se m'ha mort una filla, val, molt bé, va morir l'any 2001. Estem al 2018, per tant, Déu-n'hi-do el temps que fa. Bueno, jo encara m'agafen per l'esquena. M'agafa per l'esquena, perquè et diré jo, doncs, quan passo davant d'un retrat d'ella, doncs hi passo centenars de vegades. No passa res, fins i tot doncs, somric. Ara, hi ha un dia que passes, et quedes parat allà i, sobretot si no hi ha ningú no? en aquell moment al voltant teu, doncs et poses a plorar com una magdalena. I han passat 18 anys. Bueno. Ara, això és trist o alegre? Pues no sé si és pitjor no passar-ho o passar-ho. Jo crec que jo estic molt d'acord amb el que em passa, és evident.
I pensa gaire en la mort?
Home, sí, clar que hi penso. Però si pensa molt diferent, i penses molt diferent tu que jo.
Li tinc més por jo a la mort?
Home, segurament, i és lògic. Tu tens més a perdre. Tu tens a perdre, no sé, 60 anys. Jo tinc a perdre, però ja no tinc a perdre res, jo tinc 80. Que més dona morir als 80 que als 90, que als 85. Ara no és el mateix morir als 40. Oi? Ara, la mort també ve a salvar les coses. Un dels poemes més millors que he escrit és un poema que es titula Voldran que et moris. No els llegit tu? Pues busca'l. Busca'l perquè aquest poema és millor que gairebé tots els que he escrit. I explica això, que hi ha un moment que els del teu voltant que t'estimen voldran que et moris. I al moment, al mateix moment, que tu també voldràs morir-te. Això d'aquesta idea de que visquem 150 anys i que contents estarem, això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Viure cansa, també. El vell idiota és el que es pensa que el dia que no pugui fer el salt d'altura doncs serà desgraciat. Aquest és el vell idiota. És que és absurd. És que pensar que puguis tornar enrere, que puguis tornar a fer salt d'altura, que puguis tornar...
Però això és enyorança. Sí que existeix.
Bueno, però què vol dir enyorança? Vol dir que no tens coses per entretenir-te, per desitjar, per remoure't en aquell moment i enyores una cosa que ja està acabada. Ara, enyorar una cosa acabada... Jo, la meva filla, quan ploro davant de la seva estat, no l'enyoro. Perquè sí que és una bestiesa, seria una bestiesa enyorar. L'estimo, simplement. Però l'estimació d'una persona que no pots tocar, que no pots abraçar, hòstia, és dolorosa a vegades. Però l'estimo, no l'enyoro. Vols enyorar un mort.
Hi ha una part d'això que a mi també em va impactar bastant quan vostè parla de com vivia Santa Coloma. I que el que era casa seva, i el que era el seu barri, i el que era el seu món... va quedar soterrat sota l'autopista, no?
Sí.
Però esbossa d'alguna manera que hi ha un intent seu en algun moment de salvaguardar alguna cosa d'allò, sabent que és impossible.
No és impossible. El que intento salvaguardar està salvaguardat. El que no podria salvaguardar és allò que és insalvable, com és, per exemple, la casa, com són els amics meus que a la meitat deuen ser morts.
Però el salvaguarda vostè en el seu record, però...
Sí, clar, no... però no amb un record merament automàtic, amb un record elaborat. Això és el que li falla en el vell idiota. I el que ha d'aprendre el jove tonto i no aprendrà si continua sent tonto. Tu tens que treballar. Tu tens que treballar i treballar-te per dins, contínuament. No és acabar la feina a les 7 de la tarda i s'ha acabat ja. No, 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 llavors ve el més difícil.
Guanyar la guerra.
Clar, guanyar la guerra. Aquesta és la guerra, evidentment. Aquesta és la guerra, clar.
Guanyar la guerra i construir-se la casa.
Aquesta és la guerra, no és amb pistoles, aquesta guerra.
Guanyar la guerra és... Sí, és construir-se a si mateix.
Sí, clar. Que és l'únic que et pot salvar. És l'únic.
Em consta que bona part de la seva obra també l'ha construït mentre feia visites d'obra, sí, físiques.
Sí,
no?
Sí, sí.
Com es complementa aquesta mirada humana per un cantó, científica per una altra? Va pel mateix camí? És a dir, vostè entrava en una casa, veia els problemes que podia tenir aquella casa i alhora li trobava la...
Sí, home, sí, clar que sí. El codi civil més antic de l'humanitat surten l'arquitecte i el metge, que és el codi de Hammurabi.
Hammurabi.
No surt l'enginyer industrial, no surt el d'això, el publicista o l'advocat, no surten. És el moment en què la gent surt de viure en forats, en coves, i descobreix que es pot fer una casa al costat d'un riu. És brutal aquest moment de l'humanitat, no n'hi ha hagut un altre. Ni l'energia atòmica, res ha estat tan rellevant com aquell moment. I en aquell moment el codi primer de tots es fa quan surts de les cavernes i es fan les cases. I llavors l'arquitecte, el codi és implacable. Si la casa cau i mata a la dona de l'amo, es matarà la dona de l'arquitecte. Si mata el fill de l'amo, es matarà el fill de l'arquitecte. I si mata l'amo, matarem l'arquitecte. Així de senzill, és allò de l'ull per ull de perdent, no?
I ha sobreviscut la feina d'arquitecte, sí, malgrat no. Aquest pes, eh?
Sí, bueno, però amb nits terribles, eh? Això no, ningú ho explica, jo, però tu passes nits terrorífiques, eh? Perquè les obres no poden caure. Jo recordo una nit terrible. Vosaltres no vau arribar a conèixer la Encarna de Noche, no?
Encarna de Noche, el programa de ràdio.
Sí, programa de ràdio. Nosaltres estàvem fent, reforçant un bloc de pisos al Besòs, d'aquells pisos fets als anys 50, mal fets, etcètera, etcètera, de 70 habitatges, o sigui, una casa enorme. Però clar, amb tots els veïns a dins. I per tant és una obra difícil de fer, delicada, i amb tota la gent a dins. Va. Llavors l'Encarna de Noche diu que la cantonada tal amb tal acaba d'enderrocar-se, ha caigut un edifici. I aquella cantonada és la nostra. Immediatament a les 12 de la nit telefonem, el meu soci també ve, s'apunta, i ell agafa roba d'abric i jo agafo diners, perquè no sabem on anem ni com. I llavors la nit, us l'estalvio, surt el Maragall dient que hi ha hagut això, i a les 4 de la matinada expliquen que davant d'aquest bloc nostre hi havia un xalet unifamiliar on vivia una persona. Allà ha esclatat una bombona de butà, ha enderrocat el xalet i ha matat aquella persona. I en el nostre bloc li han fet un forat com tota aquesta paret. Però no passa res. I ja em veus a mi a les 8 del matí apuntalant aquell forat en el nostre edifici. I el paleta, quan em va veure aparèixer, em va dir: «Senyor Margarit, que le hemos hecho levantar temprano hoy». Jo pensava, si ho sabessis. Em passava la nit a l'estudi amb la ràdio.
Acabarem amb una qüestió que jo crec que passa pel llibre i per tant per la seva trajectòria vital de forma molt directa, que és la solitud. I ara que em parlava de cases, defineix la solitud com un refugi.
Sí.
Quan tinc la sensació que avui la solitud és un tabú.
Sí.
Té molt de negatiu.
Sí, sí. La van pujar molt els romàntics, perquè els romàntics es van inventar la persona solitària. Però la persona solitària no és la persona que està sola. La persona solitària és un luxe. És un luxe.
No és el mateix estar sol que ser un solitari.
No, no, no és el mateix. Llavors, esclar, què vol dir que tu et faci por la solitud? Vol dir que no has desenvolupat defenses contra aquesta solitud. I penses com un animal que a la solitud et pot venir per tot arreu la garrotada. I llavors tens por. Així és de ser. I tu tens bé del mateix art.
Acabo només amb una pregunta, ara que ha citat la por de nou, senyor Margarit, i li dic des de la distància, en anys que ens separen, només per saber-ho, eh? La por es perd algun dia?
S'explica.
Es racionalitza?
Es racionalitza i s'explica, amb la qual cosa li rebaixes moltíssim la intensitat.
Per tant, puc estar tranquil.
Si la intel·ligència t'acompanya, sí.
I si la casa m'aguanta també, no?
No, la casa t'aguantarà si la intel·ligència t'acompanya. Pensa que tot és un problema d'intel·ligència. És igual que l'amor. L'amor és el sexe d'entrada. Si només et quedes amb el sexe, ja estàs, ja tens por segur. Per això hi ha tants fracassos amb l'amor, perquè la primera tirada animal és la que val. Cada vegada que sents una estirada de l'animal que ets, el primer que has de fer és posar en marxa la intel·ligència. És d'obrir llum de seguida. I obrir llum és posar en marxa la intel·ligència i explicar, intentar explicar-te què t'està passant. I aquest és un gimnàs, és l'únic gimnàs que tens de defensa contra la por, contra la mort, contra el que vulguis.
Un plaer, un luxe. Moltíssimes gràcies pel que ha escrit i per la seva obra, senyor Margarit.
Moltes gràcies a tu per tenir la paciència d'escoltar el que la meva dona en diu un pallisses. Per això també és qüestió de l'edat. I farem, no tot han de ser avantatges.
Gràcies, senyor Margarit.
Adéu.